Guillem Codorniu, Albert Tauler, Mercè García, molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem un a un. Guillem, arxiver, gestor de documents i membre de l'Ateneu Mugenc, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Mercè García, mestra, membre de l'Ateneu i autora del llibre del que parlarem tot seguit, coautora.
Coautora i no al 50%.
Juntament amb l'altre 50-60, no sé com dir-ne, Albert Tauler, arxiver de la Diputació i arxiver municipal també d'aquí d'Olèrdola. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies a tots tres per ser aquí, per presentar una mica i per parlar-nos d'aquest llibre que vol posar en valor la feina de les escoles republicanes aquí a Olèrdola, correcte?
Sí.
Sí, molt bé.
Quin és l'objectiu? Per què des de l'Ateneu, per exemple, des d'aquest grup de recerca històrica de l'Ateneu Mugenc, impulseu la creació d'un llibre com aquest, Guillem?
A veure, primer de tot, aquest és un dels projectes dintre de l'Ateneu, no? En tenim molts a la llista, però aquest també va ser en part gràcies a l'Albert, no? Que l'Albert ha estat durant molt de temps treballant amb el tema del Freinet i dels professors a l'època republicana. I bueno, el que havíem de veure és com encaixar el que ell ens presentava, un tema de treball que estava relacionat amb el nostre municipi, el tema de l'escola freinetiana. Però clar, això que comentava, perdó, ho havíem de lligar amb el municipi, no? Llavors, què millor que estudiar i tirar d'una exprofessora d'aquí del poble, no? Per parlar doncs, de les escoles durant l'època republicana aquí a Moja. Llavors, entre una part de l'Albert, segons qui diu més o menys, i l'altra part doncs, hem pogut quallar aquest llibre doncs, que es presenta i que esperem que tingui molt bona tirada, no? Vull dir...
Tot això neix de la gent d'Olèrdola que ha anat guardant aquells quadernets, revistes, no? Aquelles revistes que durant la República es van editar a les escoles d'Olèrdola. I d'aquí neix una mica tota aquesta recerca, Albert.
Exactament, és a dir, l'origen és la necessitat per part, bueno, la voluntat per part de l'Ajuntament en el seu dia,
sí,
o des de l'arxiu municipal del seu dia, de recuperar les revistes escolars. Unes revistes escolars editades a Sant Pere Molanta i a Sant Miquel, aleshores Plana Rodona, que no eren desconegudes, però que es trobaven en cases familiars, en llocs privats.
Vull dir, que ho guardava el dels avis, el dels pares,
exacte,
o el que fos.
No? La necessitat, la voluntat de localitzar aquestes revistes per digitalitzar-les va ser l'origen per començar a treure informació sobre qui eren aquests mestres, qui era Josep Santa Eulària, qui eren Ramon Costa Jou, i un cop localitzades, que vam tenir la sort doncs, de poder-les trobar, al veure, al conèixer, al poder llegir aquests textos, va començar les ganes de dir, home, aquí hi ha una bona història. Són dos anys, dos cursos escolars, i això dona per entrar-hi una miqueta a fons, i això és el que s'ha fet.
Amb aquests quaderns neix una cosa una mica màgica, no? Recuperar el que veien, feien, pensaven i escrivien els nens i nenes de l'any 34-35.
Exacte, curs 34-35, 35-36. I cert, sí, hi ha certa màgia. Més que màgia, és a dir, aquests dos mestres es van empapar d'aquesta tecnologia Freinet, no? I arriben en un entorn rural, en un poble per ells desconegut, però bueno, tant els hi era, i posen una impremta al mig de l'escola, al mig de l'aula, i tot el mètode pedagògic funciona al voltant d'aquesta impremta.
Sí, el mètode Freinet del que parlem es basa en tenir aquesta impremta a l'escola.
Bé, la impremta veiem, és a dir, al final de tot veurem que només és l'excusa. L'excusa per què? Doncs l'excusa perquè els nens es destapin, s'obrin, comencin a conèixer, tinguin ganes d'aprendre, tinguin ganes d'explicar coses. Això és Freinet, és donar la llibertat als nens i els nens s'expliquen. Expliquen les seves històries, el que veuen, ho escriuen i ho imprimeixen. I ara nosaltres tenim la sort de poder-ho llegir.
Mercè, tu que has estat mestra, o ho ets, vaja, encara que no estiguis exercint ja, què amaguen aquests quaderns o quina màgia tenen i quina vàlua tenen?
Home, això és que és un tresor. És un tresor històric, pedagògic, i humà i personal, perquè és això, recull no només una qüestió de metodologia que potser només ens interessaria als professionals del RAM, sinó això recull les experiències vitals d'aquestes criatures amb aquests anys. Aleshores, doncs, clar, això és una joia que és escadussera a nivell d'estat, hi ha pocs llocs, mm-hmm. i a nivell de Catalunya, doncs, tampoc no gaires. Per tant, que Olèrdola a dos pobles coincidís és una joia. Aleshores, doncs bé, ho vam aprofitar i aleshores, en tot cas, doncs, vam pensar que s'havia de parlar també de, amb aquests dos anys, a la tercera escola del municipi.
Sí, la de Moja.
La de Moja, que no participava d'aquesta metodologia, doncs aviam què passava, no? I aleshores passava el que va passar a molts llocs, que no hi havia confluència metodològica, però sí que hi havia tot un esperit d'escola republicana que li posa en valor, valgui la repetició, els valors ciutadans, i amb això confluïen, i en tot cas, si no hagués estat així, doncs també haguéssim mirat de donar testimoni, però sorprenentment, metodològicament no, però està clar que hi va haver escoles republicanes a tot Olèrdola en aquells anys.
Segurament aquests valors dels que ens parla la Mercè els veurem, els veiem als quaderns que es van reeditar a principis d'any, si no m'equivoco, al març o al febrer,
sí,
no sé quan era.
Des del grup de recerca històrica d'aquí de l'Ateneu, el que vam fer ja per començar a fer uns primers tastets d'aquest projecte, no?, d'aquest llibre, és, bueno, vam agafar tres facsímils de, uh-huh. bueno, del llibre, bueno, de Llum, i llavors, doncs, això, bueno, els vam presentar
juntament amb el documental,
correcte, amb el Sergi Bernal, del retratista, perquè així ho podíem lligar una mica. Que avui,
retratista, bueno, que recupera la figura d'Antoni Benages, uh-huh. un altre mestre feinetista.
No va estar aquí, però sí que és una figura molt similar a Santa Eulària,
sí,
i a Costa Jou,
i es coneixien,
no?
I es coneixien,
correcte.
Sí.
I llavors, bueno, doncs això que us comentava, per fer el primer tastet, doncs, i que, bueno, pel que vam veure quan els vam posar a la venda per la gent, uh-huh. ostres, doncs, és a dir, nosaltres ja vam quedar sorpresos quan el vam veure, de que explicaven els nens i les històries, i que tot era molt senzill, però es veia tot molt clar, no?, de com funcionava en aquella època, que fa 4 dies, per dir-ho d'una manera, i és radicalment oposat a com estem ara, no?, un món tan capitalista.
Demostra una mica aquests quaderns tan senzills i escrits mm-hmm. per aquells nens i nens, no?, per aquells infants, tot el que es va trencar també amb la victòria feixista en aquest país, no?, a nivell, per exemple, educatiu, a les aules, Mercè. Mm-hmm.
Home, és que molt sovint la gent, quan parla de l'escola, el nostre país, no està parlant de l'escola al nostre país, parla d'una escola franquista que està superada, o fins ara ho ha estat superada, i que va ser, com tu has dit, un trencament. O sigui, no és l'escola que hi havia, no? Va ser un parèntesi negre a tots els nivells, com dèiem, de metodologia i de valors, fonamentalment, educatius, que no tenia res a veure amb aquesta escola que presentem amb el llibre.
Perquè la gent es faci una mica la idea d'aquesta senzillesa de la que trobem en aquests quaderns, no?, de la senzillesa i la força a l'hora d'aquests textos, per exemple, que bonica és la primavera, a casa tenim uns rosers que estan carregats de poselles, algunes ja comencen a esclatar, que bonic farà quan seran totes florides, deia en Pere Gual l'abril de 1935. O, per exemple, abans d'ahir ens van vendre una cabra que no feia gens de llet. Ens en donaren 40 pessetes. La mare volia 12 duros, doncs 40 pessetes li va semblar massa barat. Això ho deia en Joan Vives, de 10 anys. O en Josep Reventós, de 7 anys, deia: ahir, al sortir de l'escola, vaig anar a matar llagostes. Sols en poder matar una.
Si em permets, molt bé, molt bé, ben triat, però jo te'n porto una altra, si vols.
Bé.
Los hijos de los campesinos. Somos nosotros, los que también seguramente seremos payeses. Porque a nosotros nos es difícil salir del pueblo y estudiar una carrera. Para estudiar se necesita dinero y nosotros no tenemos. Vamos a la escuela. Nos aplicamos. Nos instruïmos.
Quina
és a dir,
força,
que és cert,
eh?
Que hi ha una quotidianitat molt propera a la terra, a la natura, és a dir, el fet pagès és molt natural i això és d'allò.
De l'entorn.
Però al mateix temps, durant aquests dos anys, es veu som molt conscients de qui són, on viuen, quina feina tenen els seus pares, quina feina els espera amb ells.
I què representa això, no?
I en quina situació i en quina societat estan o es trobaran.
N'hi ha alguns que sobten perquè escrits l'any 35, per tant, abans de la guerra, parlen de la guerra va en contra dels pagesos, en maten, en fereixen i queden desgraciats per tota la vida i ja no poden treballar. Domènec Massana, de 10 anys. Això a l'abril del 35. Mm-hmm. Per tant, sí, sí. Aquesta consciència, no?, que deies d'aquests infants...
I hi ha una consciència, hi ha el pacifisme. El pacifisme hi és present, i la solidaritat, també entre pobles, i, bueno, molts elements que diríem, ostres, tu, quins dos anys van viure.
Parla també d'Astúries, per exemple, de la Revolució d'Astúries, un petit text. Fent aquest llibre, ja no amb els facsímils que es van editar a principis d'any, sinó ara amb la feina d'aquest llibre que es presenta el dimecres 27 de novembre, què heu après, què heu volgut transmetre, Albert i Mercè? On vol posar èmfasi aquest llibre? Més enllà de poder llegir aquests textos primer, com ens permetien els facsímils, la reedició.
Jo primer ha estat una aventura des del punt de vista historiogràfic. És a dir, rescatar dos mestres que no eren anònims, no són anònims, es troben coses, però ajuntar tota la informació d'aquests dos mestres i veure què és el que van viure o què és el que portaven ells, això és extraordinari. Perquè seran dues figures a recuperar i a conèixer. I sobretot la força d'aquests nens, la força interna, és a dir, la llum que desperten aquests nens durant aquests dos anys.
Hi ha una vessant didàctica, doncs, que es posa en valor d'aquests dos mestres, Mercè, al llibre, potser.
Això, des de luego, ja hem dit que, clar, són dos exemples d'escola freinetiana que és molt escassa. En el meu cas, jo ha estat la descoberta d'un mestre que tenia una peripècia personal diferent d'aquests mestres joves que venien en un lloc, això, per ells desconegut. El mestre que va estar aquí, en Bartomeu Robrenyo i Torra, ha estat la meva descoberta, no? Nosaltres era una qüestió de... Va començar, doncs, per complementar, no? Bé, doncs, a Olèrdola vam tenir aquesta sort, van venir aquests dos nois amb aquesta força, amb aquest impuls pedagògic, i, doncs, a Moja, què passava? Aleshores, doncs, clar, no disposàvem de joies clar. Com aquesta. Rescatar uns pocs quaderns ha sigut una tasca... dura i que no agrairem prou a les famílies que han hagut de remenar, perquè, clar, la revista era un fet excepcional, que les famílies han guardat com a tresors. Els quaderns d'escola, jo com a mestra sé que fins fa uns pocs anys tenien un valor més que relatiu. Aleshores, doncs, descobrir la figura d'aquest senyor, que era un home gran ja quan arriba aquí la guerra, doncs ha sigut molt, molt interessant, molt. Alguns descendents de la família Robrenyo, de la família Casanelles, doncs ens han ajudat molt, també. I aleshores, doncs, era sorprenent com un senyor amb una formació acadèmica diferent, doncs treballava uns valors compartits, no? Ell, doncs, fan exposicions perquè... L'escola republicana no només vol formar les criatures que té al davant, sinó que té aquest impuls d'extendre el coneixement, de fer, això gràcies a l'Albert, doncs tenim documents a l'arxiu, per exemple, que el mestre Robrenyo convida a la gent del poble, al consistori, exposicions escolars que sabem, que com a tot arreu durant la República, doncs era una forma d'estendre el coneixement, de posar a l'abast del poble el que es feia dintre de l'escola. I m'ha resultat molt interessant, també.
Només jo afegiria, en el cas de Plana Rodona i de Sant Pere Molanta, aquestes revistes que editaven ells s'enviaven altres escoles frenetistes, no?
I en rebien, no?
Cada setmana rebien una revista. Una, dues, tres, cinc, de Mallorca, de Verges, de Lleida, de Tarragona...
S'extenia la comunitat.
Absolutament, és a dir, que era una escola amb uns finestrals grandíssims, no? Amb una vida impressionant, no? I, bueno, això és el que es veu durant aquests dos anys.
Finestres en època que no hi havia internet, no? Aquestes finestres immenses.
Xarxes socials de l'època, no?
Totalment,
Sí,
amb un valor...
I evidentment, històries d'Olèrdola eren conegudes també per tota la geografia.
El llibre que presenteu aquest dimecres, dia 27, Les escoles republicanes d'Olèrdola, Freinet i les paraules dels nens. Per tant, les paraules dels nens com a grans protagonistes d'aquesta escola, no? Que al final donava el protagonisme i el paper a aquests infants i a tota la comunitat. Suposo que és important disposar de tots aquests documents, de que la gent ho hagi guardat, d'aquests arxius. Guillem, com a arxiver, suposo que és un tresor tenir documents com aquests a l'hora de poder treballar un llibre com aquest.
Home, jo crec que al final, on no arriba el que té l'Ajuntament, també arriba al poble, no? També. I al final hi ha molta gent que va guardant i va guardant, i al final també s'acaben trobant, no? I també moltes vegades des del món dels arxius doncs, sempre demanem col·laboració a la ciutadania, doncs, ja sigui amb fotografies, sigui amb qualsevol tipus de documents que ajudin a escriure la història del nostre municipi, de la comarca i del nostre país, no? Perquè al final potser un petit document que nosaltres pensem que no serveix per res, doncs potser ens destapa, doncs aquí doncs, aquests llibres ens han destapat, doncs en aquest cas un llibre, però tota la història i un context educatiu del municipi, no?
Segurament permetrà que el municipi conegui un passat que potser això, no?, el ser truncat, no recorda o no s'ha transmès amb la naturalitat que s'hauria transmès sense una guerra i una dictadura pel mig.
Sí, sí, es recupera i ja veureu que hi ha sorpreses amb què és el que va passar durant aquests dos anys. I aquests nanos van donar lloc a anècdotes i a sorpreses prou curioses com perquè us convidem a l'acte.
Us n'avances una o no?
No us ho demano.
Ens ho deixeu a dimecres,
No ho sé. És que, no, va.
Va.
Que vinguin.
Dimecres 27 de novembre a 8:15 del vespre al local 9 de Moja. Dèieu, que també hi haurà la presència d'en Sergi Bernal, l'autor d'aquest documental, exacte, que també ha treballat molt les escoles freinetianes.
Sobretot amb Benages, amb Antoni Benages, sí.
I també serà aquí la presentació.
Sí, també està convidat.
Dieu que també teniu previst organitzar-ne una altra a Sant Miquel o a Sant Pere?
A Sant Pere Molanta.
A Sant Pere Molanta?
Sí. Bueno, s'ha d'acabar de lligar tot plegat, però ha de ser a Sant Pere Molanta.
Estem pendents de data, però...
El llibre ja el teniu, Ja el teniu a punt.
Sí, home. Ja ha acabat de sortir fa poc de l'impremta.
Calentet.
Correcte.
Això, com dèiem, és un llibre que es pot fer gràcies a l'impuls del grup de recerca històrica de l'Ateneu Mugenc. Ja voldrien molts municipis més grans que Olèrdola tenir entitats amb aquestes ganes de donar valor al nostre passat. Guillem, no sé si hi ha altres projectes, a banda d'aquest llibre que es presenta dimecres dia 27, que ens puguis avançar o que...
Sí, bueno, a veure...
Et poso en compromís?
No, gens en compromís. No, perquè a nosaltres també ens interessa, no, doncs, de difondre doncs, de la feina que estem fent. Bueno, avui es presenta aquest segon llibre, no, com ja vam fer amb el primer, que també, com dèiem abans, intentem recuperar la història del municipi, no, que vam recuperar el que és el Josep Raventós Valldosera, no, un dels alcaldes republicans. I ara amb el llibre, doncs, seguim amb aquest context d'època republicana. Però el que podem fer ara i de cara al 2020, al primer trimestre del 2020, com abans millor també per nosaltres, és presentar un llibre que estem acabant d'ultimar, que és sobre fotografies antigues de Moja. Aquest llibre consistirà, doncs, que tenim la col·laboració de l'Ignasi Blanca, que és un fotògraf d'aquí de Moja, i la idea del llibre és agafar fotos d'inicis del segle XX, compaginades amb fotos actuals del municipi, no? No sé, per exemple, doncs aquí al carrer Llarg, una foto de començaments de 1900 amb una foto actual, no? Amb una petita descripció. Que esperem que sigui un llibre que que agradi molt al públic perquè al final també pugui, es pugui reconèixer, no?, la història de, que ha viscut aquest poble. Aquest és un primer avançament i després seguim treballant en molts temes. Des de estem mirant temes del sindicat d'aquí a Moja, també estem treballant amb el tema de les lleves, però també un llibre que tenim, que la intenció és també de cara, ja potser més cap a per Sant Jaume de l'any que ve, del 2020, és un llibre sobre l'església d'aquí a Moja, no? També que també es commemorarà els 150 anys de, bueno, de la construcció d'aquesta segona església, bueno, de l'església gran, diguéssim, no la petita. I aquí hi ha molta xitxa, perquè s'han trobat moltes coses. Moltes coses. No, però sorpreses molt grosses, perquè... Sí. Molt grosses, no, en sèrio. Coses que, no, que han sortit a la llum i que més d'un d'aquí Moja...
No s'ho creuen.
Sí.
Ens deixeu amb molta intriga, tant d'una cosa com l'altra. Per tant, atents a aquest llibre nou, que ens dius que la idea és tenir-lo l'estiu de l'any vinent, també aquest llibre de fotografies, i sobretot aquesta presentació dimecres 27 de novembre al local nou de Moja, 8:15 del vespre. Mercè García, Albert Auler, moltíssimes felicitats per la feina feta de buscar, rebuscar i posar una mica en ordre i explicar que eren aquests mestres republicans d'Olèrdola, i Guillem Codorniu, enhorabona també des de l'Ateneu Mogenc perquè t'impulsi aquestes ganes de remoure la història.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.